No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda. Un nou programa de Voltes al Dial, el programa de la Ràdio Biblioteca Les Voltes. Avui farem la presentació d'un músic, bueno, d'una música de la Diana Kral, que m'agrada especialment. Tenim un nou treball d'ella. Farem una entrevista al xef de cuina Josep Lledonosa, i avui ens parlarà del rossejat i parlarà també del procés de producció de l'arròs. I farem una petita presentació d'algunes novetats que tenim per aquest mes de maig. Doncs presentarem avui el CD de la Diana Kral, que té per títol This Dream of You, que està produït al maig de 2020 per la pròpia Kral. Reúne diferents sessions entre 2016 i 2017, en les quals treballó con su amigo y compañero profesional Tony Lipuma, fallecido en 2017 a la edad de 80 años. En el álbum, Kral aparece junto al cuarteto de colegas John Clayton, Jeff Hamilton, Anthony Wilson en los temas Almost Like Being of Love y That's All, además del trío con Christian McBride y Russell Malone interpretando Autumn in New York y There Is No You. Los dúos incluyen una maravillosa grabación en primera toma con I Wish on the Moon de Kral y el bajista John Clayton, y dos cortes vocales, More Than You Know y Don't Smoke in Bed, acompañado al piano por Alan Broadbent, quien firma la orquestación de cuerda de Bad Beautiful, y los Broadbent, quien firma los arreglos de cuerda de Autumn in New York. La última sesión de grabación se hizo en los estudios Capitol, en una formación compuesta por el guitarrista Mark Ribot, el violinista Stuart Duncan y la sección rítmica compuesta por Tony Garnier y el bajo Carrion Reigns a la batería. Esta formación interpretó Just You, Just Me, el tema de Irving Berlin, How Deep in the Ocean, y la canción de Bob Dylan, This Dream of You, donde Kral toca el acordeón. This Dream of You es música para los momentos actuales, pero también es un disco atemporal, como una película que querrás compartir con alguien porque sabe que se quedará hasta las imágenes finales. Diana Kral es la única vocalista de la categoría jazz que tiene 9 álbumes, que ha debutado en lo alto de la lista de la Billboard Jazz Albums. Hasta la fecha ha sido galardonada con 5 premios Grammy Awards, 10 Juno Awards, y cuenta con 9 discos de oro, 3 platino y 7 multiplatino. Kral creció en Nanaimo, en la British Columbia, en Canadá. Su madre enseñaba música y biblioteca, y su padre era contable, coleccionista de discos de 78 revoluciones y también tocaba el piano. Diana creció rodeada de un gran respeto y amor por la música y el arte, escuchando discos a 78 revoluciones como West End Blues, una canción compuesta por Louis Armstrong que escuchaba una y otra vez. Aprendió a poner discos en un gramófono y descubrió a muchos artistas siendo una niña a través de esas grabaciones de 78 revoluciones. El primer trabajo de Diana fue tocar el piano en un bar local de su ciudad cuando tenía 15 años. Aprendió de grandes músicos que generosamente la enseñaron dedicándole su tiempo y conocimientos con gentileza. Muchos de esos músicos, de los que aprendió y con los que tuvo la oportunidad de tocar, son quienes crean la forma y de arte que Diana honra en sus interpretaciones. Y sin más, pues yo creo que ya pasamos a escuchar This Dream of You.
What a day this has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being alone. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling, almost like being in love.
Estàs escoltant Voltes al Dial.
Avui tenim amb nosaltres el xef de cuina, el senyor Josep Lladonosa, i avui ens portarà, bueno, ens parlarà del rossejat.
I... Sí, avui parlarem del rossejat, i resulta que hi va haver una tal senyora Roser, que em va telefonar dient si volia, primer, ja que parlàvem del rossejat, parlar, li interessava saber els apunts sobre l'arròs, és a dir, l'arròs, diguéssim, tot el procés que fa des de que surt del camp fins que el posarem per fer l'arrossejat a la paella, m'entens?
Molt bé, molt interessant.
I aleshores me va dir, pues, que li agradaria saber a veure el procés que feia quan sortia fins a com anava passada pel molí, per la fàbrica, etc. I abans jo li explicaré pas per pas amb els noms que diguéssim que té a l'arròs quan està amb aquest procés, d'acord?
D'acord, d'acord.
Bueno,
entenc que la senyora Roser és una vicentina, no?
Manet?
És d'aquí, de Sant Vicenç?
Sí, sí, de Sant Vicenç.
Escolta, ens escolta, molt bé, que bé. Sí.
Bé, doncs pues, primer direm que l'arròs, quan es cull, està embolicat, diguéssim, per una pallofa, està envoltat, no? El gra és diguéssim, de color groc. És conegut amb aquell nom, amb aquest moment, amb el nom de padi. Padi és quan és el gra que té la pallofa envoltada, és a dir, és de color groc. Després, d'aquest gra passa per uns fregaments, és a dir, dins el molí, per uns fregaments del gra, per dins d'unes màquines que el vas fregant fins que li trau aquesta pallofa de sobre. Aleshores, quan trau aquesta pallada, que es queda com si diguéssim l'arròs integral, oi? Sí. És conegut aleshores amb el nom de estillat, que en castellà se'n diria cargo o pardo. És a dir, quan l'arròs li han tret el primer, la primera capa, diguéssim, aquesta pallota. És aleshores, com dic, que és integral, no? I llavors, pues, és com diguéssim, integral com si digués un gra de blat, no? Que si és el gra del blat, no? Bé, llavors torna a passar per unes màquines i per mitjà d'aquestes màquines que també li fan com un fregament, es freguen, no? Aquest arròs ha de tindre aleshores uns 12 o 15 grans d'humitat, si no es trencaria, per trau-li aquesta primera capa. Llavors, quan se li trau la capa aquesta, sempre estant en humitat, si no es trencaria, se'n diu blanquejar-lo. Es comencen a blanquejar-lo. Bé, li trauen la primera capa i aquesta capa en surt el que se'n diu té una segona capa sobre ell, que se'n diu l'espiderme, l'episperme, l'arurola i el germen. El germen de ser com una lleó que porta ella dins, però esclar, això se li ha de traure. És a dir, primer l'han fet, diguéssim, estat, diguéssim, integral, li traiem aquesta capa, i amb aquesta capa llavors ja comencem a blanquejar-lo. És a dir, ja porta el nom de blanquejar-lo. Torna a passar per una altra, capa, diguéssim, que és quan li trauen tot això, això que en diuen l'episperme, l'arulola i el germen. Quan li trauen aquesta capa, que és un pols que fan, això se'n fa, que se'n diu el segó. Això que surt, la primera capa aquesta, és el segó que el fan servir per pinso dels animals. M'entens? En aquest moment, el gra pren el nom de semi-elaborat o semi-blanquejat. Vull dir que el gra ja està blanc, però encara té un procés, va seguint. Llavors passa per una mena de sedàs o tamís, no?, que selecciona el gra d'arròs. Que sí, agafa el gra d'arròs sense, que és quan s'hi diu l'arròs elaborat o blanc. Però, com que el gra pues, no tot són igual, n'hi ha algun que és trencat i això, aquest gra d'arròs que es trenca quan se fa, quan se'l fa, se li trau la primera capa aquesta, que és el blanquegem, aquesta capa que se li trau té el nom de partit d'arròs. És a dir, quan passi pels sedars, en un costat queda el gra sencer i a l'altre queda el gra trencat, diguéssim, els que trenquen, no? Que llavors amb aquest gra trencat se fa una farina que és, també serveix per pinso o per obtindre midó o alcohol. És a dir, que llavors ja ha fet un procés de dues o tres vegades que seria traient capes. La pallofa que hem tret al començament, aquella pallofa, es fa servir mentre es tingui una maquinària adequada per fer-lo servir, es fa servir per donar escalfor. M'entén? És a dir, triturada també es pot barrejar amb altres productes per alimentació animal o per la fabricació de fertilitzants i sabons. Que és això, la pallota, aquella pallota que sembla que no fa servir per res, es pot fer servir per escalfar, si es té les màquines adequades, o llavors el que es pot fer servir també la pallota per alimentació animal o per la fabricació de fertilitzants, fertilitzants i sabons. M'entens?
Sí,
bé, llavors ja tenim el gra, el gra d'arròs, ja el tenim al punt, ja ho diguéssim, per cuinar, no? I és a dir, que era blanc ja, no l'hem tret els grans trencats i queda el gra sense, com el, nosaltres anem a la botiga i ho trobem. El que passava que antigament, no sé si ho fan ara, això ho feien antigament, nosaltres ens fixàvem que el gra d'arròs aquest era brillant, brillado, no? Per què? Perquè deia que s'enriquia aquest, perquè li feien una capa, li donaven una capa amb aquest gra blanc, que l'embolicava, era una suspensió de talc, que diuen, que és el talc, és una, és un, perquè m'entengueu, és tècnicament el silicat de magnesi hidratat. Diguéssim, el talc és un mineral, que surt de les roques, m'enteneu? Aleshores, això barrejat amb solució de glucosa, que en diuen, ho barrejaven, i aleshores això li donaven una capa a tot el gra perquè quedés brillant, m'enteneu? Aleshores, és quan teníem el gra que ja trobàvem a la botiga, enriquit, és diguéssim, blanquejat, però brillant. Avui dia no sé si fan aquest procés darrere, però durant molts anys es va fer així. És a dir, que ara ja podem tindre, ja sabem el procés després de diferents passos, no? El procés de quan surt l'arròs del camp, quan es bate i es trau el gra, no? de la espiga, i llavors passa cap als molins i va fent tot aquest procés que he explicat fins que el tenim blanc. És clar, quan el tenim blanc, llavors ja podem portar cap un rossejat d'arròs o de fideus. Com que van dir que avui parlaríem del rossejat d'arròs o de fideus, ara l'explico. Em vas entenent una mica, Toni?
Sí, sí. Bueno, d'entrada, no?, que queda sorprès, no?, que tot s'aprofita, No, no...
Tot s'aprofita, d'arròs tot s'aprofita. El que passa és clar, per tindre el gra sencer, aquest gra redó que tenim, pues, passa per tots aquests processos. És diferent aquell gra llarg, que en diuen basmati, que aquell gra no porta midó. Allò és un altre cultiu. És un cultiu d'arròs, també, però de gra diferent. El no portar midó, aquell arròs, per exemple, es pot coure un arròs al migdia i al vespre el tens cuit i queda igual, queda el gra sencer. I això no s'apega, m'entens? Però això és aquell gra llarg. Ara nosaltres, per fer un rossejat d'arròs, ha de ser amb gra redó, perquè així porta midó i ens agafa el sabor, el gust de tot el que hi posarem a dins nosaltres per fer el rossejat. Per fer un rossejat podem tindre, per exemple, per 4 persones, uns 400 grams d'arròs, repetició, de gra redó, o que poden ser de fideus gruixudets, no fins, gruixudets, que és com se fa el rossejat d'arròs o de fideus. Aleshores, hem de fer un brou d'espines, de pells, de caps, del que vulguem, però sempre peix blanc, com pot ser caps de rap o de lluç, congre, etc. Perquè si ho fem amb peix blau, deixa un gust una mica com d'arengada, m'enteneu? És millor sempre el que se'n diu peix blanc, espines de peix blanc. És a dir, fem aquest brou, llavors tindrem, a part, uns 200 grams de filets de rap, tindrem, per exemple, 200 grams d'escòrpora, 8 unitats de gamba mitjana. Jo he dit aquests productes, que són una mica cars, no?, però que es podria posar un peix, lògicament, amb més gana, més quantitat, més variat, peix més econòmic. Jo he posat uns peixos que són els peixos que es pot fer servir en un arròs, un rossejat molt bo. Aleshores tenim 3 patates mitjanes, 2 cebes no massa grosses, mitja cullerada de pebre vermell dolç, no picant, 5 grans d'all, l'oli d'oliva, que d'ahir falta, i la sal corresponent, i després també sol portar, si es vol, safrà. El safrà és opcional. És a dir, jo ara he dit tots aquests productes i ara aniré explicant poc a poc l'elaboració. Primer, com he dit, tindrem el fal aquest fill d'espines, no?, que els posarem ben rentades a dins d'una olla amb aigua, l'aigua suficient, que vagi bullint durant una mitja hora o tres quarts, tres quarts pot ser massa, en mitja hora n'hi ha prou, i tenim ja aquest brou, d'acord? Bé, el tindrem reservat i llavors en una cassola fonda d'alumini, els pescadors aquest plat el solen fer a sobre de la barca i ells solen tindre unes cassoles de ferro perquè no se'ls trenqui, m'entens? Llavors posem una mica d'oli dins aquesta cassola d'alumini, perquè això és per una senyora que ho vol fer a casa, per exemple, i allí hi posem una mica d'oli i tirem les dues cebes tallades a grills, és a dir, partides per la meitat allà, i quan està partida per la meitat, amb dos o tres trossos, també així a llarg. Posem aquesta ceba a dins d'aquest oli de la cassola d'alumini i també hi tirem les patates tallades a trossos regulars. I això ho anem rossejant, és a dir, sobre el foc, en un foc no massa fort, anem donant-li voltes, nosaltres ho anem remenant, i quan estigui dorada la ceba i les patates que havien estan així, agafem i tirem el pebre vermell durant 2 segons, vull dir, 2-3 segons, 7 segons, és igual. No massa, perquè el pebre vermell, al posar-la dins el oli que està calent, es frigís immediatament, i si ho fes massa frigit, què passaria? Que ens quedaria amargant. Per això hem d'anar amb cuidado amb això. Som uns instants, m'entens?
Sí, sí.
Bueno, quan està tot això, diguéssim, i afegim el brou. Afegim el brou, posem una mica de sal i el deixem bullir, que vagi collant les patates amb la ceba, amb el brou que hem fet de les espines. Al cap d'un rato, aquestes patates, com és lògic, es aniran estovant, es aniran posant quasi toves. Pues, llavors, el que hem de fer és agafar, tirar dins els filets de peix, de rap, tirar els filets d'escòrpora i ho deixem bullir fins que quasi està cuit les patates. Però a l'últim moment hi tirem les gambes, perquè les gambes és una cosa, com és que arrenqui el bull, ja estarà cuit. Quan tot està aquest peix cuit, les patates i tot, traiem de dins del brou, en una escumadera, les patates i el peix, el posem en una cassola i reservam-ho, en una miqueta d'aquest brou. És a dir, que ara tindrem en un costat tot el peix amb les patates, amb el brou perquè no s'assequi, una mica de brou, i l'altre brou que el tenim a punt per fer el rossejat. Com se fa el rossejat? Doncs el rossejat s'agafa amb aquells en aquesta cassola, amb l'oli que hi queda, si convé se'n posa una miqueta més, i tirem els fideus a dins, o l'arròs. I a sobre d'un foc no massa fort, deixem, si a cas, la marxa del foc perquè no tingui tanta flama i anem remenant l'arròs. Si és fideus, anem remenant els fideus, no? I veurem que a poc l'arròs, el cap amb paciència, es anirà tornant marró, un color marró. I els fideus també farien el mateix, es tornarien marrons, no? Doncs bé, quan tenim això marró, si veiem que hi ha massa oli a la cassola, n'escorrem una mica, perquè no és bo que fem un arròs greixós. Però a vegades potser no fa falta perquè l'arròs, el fideu, s'engull tot aquell oli que hi hem deixat. Bé, tenim ja la cassola al foc, tenim a dins els fideus o l'arròs, i donem marxa al foc, ben fort, que vagi ben fort a la cassola, que es quedi ben calenta. I el brou, que el tindrem allà al costat, també hem de procurar que en aquest moment el tinguem allà que està bullint. És a dir, abans l'hem posat allà en una olla, mentre fem això del fideu, que s'acalenti i que estigui quasi bullint. Bé, doncs quan està bullint el brou, està ben calenta la cassola amb els fideus rossejats o l'arròs, i tirem el brou. I llavors doncs, tirem el brou i es anirà coent aquests fideus o l'arròs. Aleshores, aquest plat, a solir menjar la barca, primer es menjaven les patates amb el peix, com a primer plat. Uh-huh. Eh? El solien acompanyar a vegades d'un allioli, això d'un allioli que es fa part, no? I es menjaven, mentre s'estava covent l'arròs als fideus, es menjaven el peix i les patates, no? Amb l'allioli. I quan han acabat, com que l'arròs i els fideus ja quasi estan cuits, provats de sal, lògicament, es va provant, aleshores es menja l'arròs i els fideus. Aquests arròs i fideus queden, lògicament, d'un color amarronat, perquè han estat refrigerats, els han fet durar a nosaltres, no? Uh-huh. Els han fet tornar rossos. Per això se'n diu refrigerat. No fideuà.
No,
la classe passada vam parlar de la fideuà. La fideuà, que avui dia aquí ho fan rossejant-ho, no és així. La fideuà és un fideu que em diu munir d'un brou de peix. Oi, que vam dir això?
Sí,
aquí,
sí.
Jo, també amb els anys que no, abans de d'allò, això no m'ho he dit jo, però ho torno a explicar, quan he explicat les patates i això, també s'hi pot explicar.
Senyor Lladonosa, sí, se l'escolta malament. No sé si se ha separat o s'ha esmunyat.
Espera, em sents ara?
Ara sí, ara sí.
Va, pues, resulta que jo no he frigit els alls, m'ho havia deixat explicant-ho. Quan hem frigit les patates i les cebes allí, sí, també s'hi pot frigir els alls, no? Els alls sense els mateixos o tallats per la meitat. Aquests alls, abans de tirar el brou a dins de les patates, es trauen i es posen a dins del morter. I és dir, després, quan està coient l'arròs o els fideus, aquests alls se poden matxacar, se poden picar al morter, desfets en una mica de brou i tirar, si vols, a dins dels fideus. Uh-huh. Això m'ho havia deixat perquè vaig explicant la recepta, no llegint-la, sinó de memòria, com jo ho faig, no? I ho he fet sempre, m'entens? Uh-huh. Aleshores resulta que s'han mitjat el peix, com hem dit, en les patates, i el segon plat ja tenen a punt aquest arròs, que és rossejat, de color ros, amb aquesta mica de gustet de l'all que hi han picat a dins, dels alls frigits, que no molesta, perquè l'all frigit no molesta com el cru, i aleshores podem menjar els fideus així. Però repeteixo, això és rossejat. La fideuà que es fa aquí a Catalunya, generalment la gent, i en alguns restaurants, no és fideuà, eh? És rossejat, com hem explicat. La fideuà és el que vam dir l'altre dia, d'acord?
Molt bé.
Si es vol posar el safrà a dins, que això és opcional, es pica el safrà també amb els alls, es pica una mica i també es tira dins, però això és opcional. No sé si m'he entès perquè jo reconec que la ràdio, explicant una recepta, és una mica a vegades difícil de captar.
Sí, i el telèfon encara més.
Si no me s'entén alguna cosa...
Sí, però bueno, no, s'entén, no es preocupi, Jo crec que ha quedat, bastant clar, eh?
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Aquí ja tenim els rossejats i tenim això. I els pròxims dies, el pròxim dia, que m'aviseu, penso tractar les opcions del peix. Diferents maneres de coure el peix, que és un dels productes més delicats que hi ha. Perquè el peix no és com una carn que ha de coure molt rato d'això. El peix ens necessita uns minuts, poc. Com us he dit, les gambes, que en un bull en tenen prou, el rap i l'escorpa que hi hem posat en un quart d'hora es pot coure, encara no, i es pot traure, perquè si es deixa massa, doncs queda massa cuit, queda estupent, queda dur, no? Llavors no es pot apreciar el sabor dels peixos, i per això tractarem una mica dels peixos, m'entens? De les cocions dels peixos, d'acord? Com se fa un rap, per exemple, bullit en quatre patates, que és fàcil de fer i boníssim, de la manera que us ho explicaré, o podem fer, per exemple, uns filets de rapollús frigits amb poc oli, amb panses i pinyons, que és fàcil. Són plats molt fàcils de fer. Diferent si féssim un llobarro al forn, que llavors també el tractarem, si a cas, o féssim un llobarro fet al forn amb patates i oli sol, cobert d'oli. També ho explicaré, tot això, d'acord?
Doncs l'esperem, llavors, al proper programa, el mes de juny. senyor Lladonosa.
Molt bé, doncs ja m'avisaràs, perquè res de ser més, jo pensava que no em piqués allà el dia 24 o així. El dia 24 tenim la final
del
Premi Josep Lladonosa de cuina, fem la final de Catalunya.
Ja la final, molt bé, molt bé.
Sí, és en dimarts i per això,
no, ja ho farem...
dic, si era aquest diot, canviaríem de dia de gravació, si acaso algo.
La primera, la segona setmana de juny. No,
pues bueno,
no.
Ja m'avisaràs en temps i ho farem entens. Així, d'acord?
Molt bé, senyora Donosa.
Moltes doncs, gràcies a tots i als oients que perdin el temps així escoltant-me.
No, i a practicar el rossejat, tothom.
Molt bé.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
A tots vosaltres els de la ràdio.
Bona tarda. Molt bé, doncs després d'escoltar el xef de cuina Josep Lladonosa i el seu arrossejat, anem a presentar les últimes novetats que tenim el mes de maig. Tindrem moltes més en el proper programa, però avui li dedicarem una mica a la novel·la. Tenim una edició de butxaca de Pàtria, de Fernando Aramburu. El clàssico El Principito de Saint Exupéry. També tenim Dime en secreto de Mercedes Rou, autora de Culpa mía. De l'autor Jordi Cabré, la novel·la titulada Sense fi. I de l'autora Pepa Aguar, El que em queda de tu, Premi Joanot Martorell. De l'autora nord-americana i Premio Nobel de Literatura Alice Munro, Algo que contarte, una colección de sus mejores cuentos. Una novela histórica, La travesía final, de José Calvo Poyato. La aventura de Juan Sebastián Elcano, después de la primera vuelta al mundo. De la autora islandesa Andur Ava Olafdóls, La escritora, un libro aclamado por The New York Times y considerado uno de los mejores de sus mejores libros. De la autora inglesa Louise Cannadice, el mejor thriller del año, también considerado el mejor thriller del año, por The British Book Awards. Nuestra casa, una novela inquietante, adictiva y sorprendente. Del autor José Soto Chica, la novela titulada El dios que habita la espada, una novela ambientada en Hispania en un periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Reino Visigodo. Premio Narrativa Histórica 2021. De la autora Clark Cassandra, las novelas fantásticas La cadena de oro y La isla del tiempo. Y de la autora Esther Climent, nos presenta la novela juvenil Eli Argilés, y los misterios de la agua. El autor Luis García Jambrina nos presenta la novela histórica El manuscrito de barro. Y Susana Herrero nos presenta la novela romántica Y el mundo no deja de girar. El autor noruego Reinar Johansson nos presenta la novela La muerte blanca, una novela policíaca. Úrsula Le Guin nos presenta la novela juvenil Las tumbas de Atuán. Y Eloy Moreno presenta la novela juvenil Invisible. Y el autor de Pa, Ana Para, presenta la novela policíaca Los detectives de la línea morada. Tenemos también la nueva novela de la autora Dolores Redondo, autora de Los crímenes del Batán, con el título Los privilegios del ángel. Y de la autora Kate Moss, tenemos su última publicación denominada La ciudad de las lágrimas, una novela es casi una novela y un ensayo algo intermedio, también del autor Albert Sánchez Piñol, Las estructuras elementales de la narrativa. Y para acabar presentamos también la exposición mensual de cinema aquest mes de maig, dedicat als Premis Òscar. Ja que l'última setmana d'abril s'han realitzat la 93 entrega dels Premis de l'Acadèmia. Aquests premis són els més importants del món del cinema. Aquesta entrega ha tornat a estar marcada per la normalitat produïda per la pandèmia sanitària.
El film titulat Norman Land ha sigut el gran guanyador d'aquesta edició, juntament amb la seva directora, la xinesa Chloe Zhao, i l'actriu protagonista i guanyadora d'un Oscar, Frances McDormand. Presentem la selecció de pel·lícules premiades o nominades als Premis Oscars d'edicions anteriors del nostre fons audiovisual A Cost Zero, The Rider, de la directora Chloe Zhao. El Reino Unido, Brokeback Mountain, El Ángel o El Blues de Bailey Street, entre un conjunto de películas seleccionadas. Bueno, y con esto hemos llegado hoy al fin del programa y pasamos a escuchar un nuevo corte de Diana Krall, de esta gran voz, el Singing in the Rain, para vosotros.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Just singing, dancing in the rain.
No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.